Avui la novena sessió del judici del procés i la segona amb testimonis. Del seu testimoni s'espera, entre altres coses, que expliqui si va fer de mediador entre la Generalitat i el govern espanyol. L'expresident espanyol Mariano Rajoy no l'ha volgut definir com a tal en la sessió d'aquest dimecres, on ha comparegut com a testimoni. També ha declarat aquest dijous l'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, un testimoni que el tribunal que presideix Manuel Marchena va acceptar després de les qüestions prèvies amb què va començar el judici. També està previst per avui que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sigui una altra de les personalitats polítiques que declari. I en plana internacional ha acabat la cimera entre Donald Trump i Kim Jong-un, entre Estats Units i Corea del Nord, per al programa de nuclear, desnuclearització del règim de Corea del Nord, el que havia de ser una bona reunió i un acord per aquesta desnuclearització, finalment ha acabat després de 2 dies, i Donald Trump ha marxat dient i assegurant que el millor que es pot fer quan no hi ha bones negociacions i quan no s'arriba a un bon acord és tancar l'acord i la cimera. D'aquesta manera, fins ara, Corea del Nord i Estats Units, a hores d'ara, no han arribat a cap acord. I en plana religiosa, el papa censura la pena de mort en el 7è Congrés Mundial contra la Pena Capital, que se celebra des de dimarts fins demà divendres a Brussel·les. Francesc ha enviat un videomissatge als participants en el que recalca que la vida humana és el don més important i primordial que la humanitat ha rebut i que, per tant, necessita ser protegit. El pontífex s'ha dirigit tant a creients com a no creients i ha dit que cada vida és un bé i un dret i la seva dignitat ha de ser custodiada sense cap mena d'excepció. El cap de l'Església ha deixat molt clar en el missatge que la pena de mort suposa una greu vulneració del dret a la vida que té tota persona. I també per avui, amb clau d'agenda, per avui, conferència sobre Alegreu-vos i celebreu la proposta espiritual del papa francès, les benaurances camí de santedat a càrrec de mossèn Enric Tubert, al carrer Navata número 44 de Banyoles, avui a 8:45 del vespre.
Ràdio Estel. Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. El passat 18 i 19 de febrer es va celebrar a Barcelona el Herhistory Barcelona. Ha estat la segona trobada de Disorderly Woman, és una aliança internacional de dones líders en cultura. El seu objectiu és definir uns plans concrets d'acció. Més de 50 dones professionals del sector cultural s'han trobat. Han participat més de 15 països europeus. La seva trobada ha estat per fomentar la solidaritat, per augmentar la visibilitat i empoderar les generacions emergents de dones líders en el sector cultural d'Europa. Perquè quina és la realitat a nivell cultural? Les dones estan a dalt dels escenaris, però no estan en els llocs de direcció del sector ni audiovisual, ni teatral, ni musical, ni literari. Per parlar de cultura d'una forma molt més àmplia, avui tenim amb nosaltres a una gran experta. Tim Campos, fundadora i presidenta de C3, avui ens parlarà de la cultura com a coneixement. Bon dia i benvinguda, Tim.
Gràcies, bon dia.
Escolta'm, tu vas fundar fa anys, que ara ens explicaràs quants anys, el C3. Explica'ns com es va fundar i què és exactament el C3 perquè els nostres oients puguin saber-ho.
El C3 té 42 anys. Es va fundar amb la idea de fer alguna cosa, no pensant exactament en les dones, però una mica sí. Avui dia és mixta el centre, però en aquell moment, quan es va fundar, sobretot hi havia dones. L'any 1974, quan vàrem fundar el centre, no hi havia les necessitats primàries cobertes, i quan jo explicava que estava muntant un centre de cultura em deien què i per què. Doncs mira, perquè potser no n'hi ha gaires, perquè les necessitats primàries no estan cobertes, però jo considerava que la cultura era una ajuda molt gran per a qualsevol persona que pensi que la formació permanent és molt necessària a la vida per avançar i per sentir-se més ben un mateix.
Acabes de tocar un tema clau i des d'aquí, des del Plusvàlua Dones, apostem molt, que és el tema de la formació permanent. Vosaltres aquesta formació, avui en dia, des de quina vessant la doneu?
Nosaltres, més que res, som un club obert a tota persona amb inquietuds culturals. Això és molt important. És un lloc de trobada on compartir idees amb les, i que es combinen la cultura amb l'amistat, però sobretot és la formació permanent. I llavors nosaltres fem cursos, seminaris, intensius, conferències, que t'ho puc explicar més detingudament si vols que t'ho expliqui.
Molt bé, sí, sí. Jo crec que tindrem temps per parlar-ne. Perquè vosaltres toqueu diverses matèries, com estaves comentant, porteu 42 anys, que això són bastants anys. Per tant, està clar que vosaltres sou sinònim de qualitat i referents a Barcelona.
L'Enoi de la Sarte sempre ens deia: sou el centre miracle. Perquè un centre privat com el vostre i que s'aguanti durant tants anys, no ho acabo d'entendre. I quin és el secret? No hi ha secrets. Nosaltres sempre, des del primer dia, hem apostat per l'excel·lència en quant al professorat. Perquè considerem que el tema és molt valuós i hem de mirar molt en què dediquem cada moment del nostre dia. I nosaltres no entretenim a ningú. Nosaltres el que fem és que quan una persona ve a triar un curs de música, de filosofia, de psicologia, d'història, de política, del que sigui, sàpiga que li donarà un bon professional i quan surti dirà que surt amb algo posat, que no ha vingut a perdre el temps, que li hem donat algo que no tenia. Per tant, aquesta persona té ganes de tornar. I aquesta és la idea. I realment hem vist molta transformació a moltes de les persones que han vingut. Inclús en psicologia, han après tant que s'ha arribat a fer alguna separació matrimonial, que espero que es poden demanar a veure què estem fent, eh? Però és que la persona ha arribat a dir: és que jo penso i, per tant, actuo. Clar. I una de les separacions que li varen preguntar: però què t'ha passat? Va dir: ho sento, però és que el meu marit està a mig fer, jo tinc poc temps i no estic decidida a acabar de fer-lo.
Clar, aprofitar el temps. Bueno, a vegades les persones, amb el pas dels anys, evolucionem de maneres diferents.
Aquí està.
Clar, cadascú, vull dir, sí que és veritat que hi ha vegades que l'evolució d'una parella és en paral·lel i van tots dos agafats de la mà, però hi ha vegades, doncs, que per diverses coses que van passant a la vida, en lloc d'aquest creixement en paral·lel, doncs es van allunyant cada vegada més i més, el creixement és diferent i cadascú ha de continuar el seu camí.
Sí. I de vegades és sorprenent perquè la idea de muntar un centre cultural és perquè tenim interès en la cultura i en la formació, però els resultats et sorprenen moltes vegades perquè no esperes que et resulti potser tant com està resultant. Perquè podria explicar-vos molts exemples i acabaríem el programa amb els exemples, i no es tracta d'això, però inclús venir un noi un dia al centre, obrir la porta, un noi amb una melena immensa, i on és el director que vull parlar? Dic, mira, si vols parlar amb mi. Diu, la seva mare havia fet un curs a adolescència. Diu, no, és que vinc a donar-te les gràcies, perquè és que a casa meva mai em deien bon dia, a mi em deien pentina't.
Figurat.
Diu, i ara em diu un bon dia i vinc a donar-te les gràcies. Són petites coses, però que et demostren que tot serveix. Tot serveix.
I tant.
I realment val la pena, perquè les persones no som estàtiques, no? Anem a més o anem a menys. I a través de la cultura podem avançar, podem fer un món millor, sentint-nos més bé amb nosaltres mateixos i amb els que ens rodegen també.
I tant, són petits detalls, però que en realitat són molt grans, perquè són el que marca la diferència. Amb aquest exemple que explicaves està claríssim, Tina, aquest noi, doncs cal dir-li cada dia pentinant, al lloc de sentir-se bé, sentia malament.
Se sentia malament.
I figura't, aquest bon dia, gràcies a que la seva mare ha anat en el vostre centre on doneu tantes matèries diverses. Escolta'm, Tina, degut a l'evolució del mercat de treball que ens hem trobat els darrers anys, que cada vegada l'edat de jubilació arriba abans, doncs clar, vosaltres us trobeu amb un tipus de client que és encara relativament jove, que ha treballat molt, molt preparat, i que té ganes de fer coses noves, però que a vegades se sent perdut, no? Perquè quan una persona es jubila no sap ben bé el que fer o se sent inútil. Amb què us trobeu? Com els ajudeu?
Això per nosaltres ha sigut l'incrementar més l'alumnat masculí al nostre centre. Perquè les multinacionals, cada vegada, la jubilació és més aviat. I llavors es troben en que tot el que han fet durant la seva vida ha sigut per guanyar més diners i per situar-se més en la seva professió. Però resulta que allò que els ha agradat molt, com podria ser la música, la història, etc., doncs allò no ho han pogut fer mai. Llavors tenen un temps i a nosaltres ens venen a consultar alguns senyors que estan jubilats. És que tota la vida he estat fent números en un banc, en una... i ara és que realment, així com les dones no ens retirem mai perquè sempre sabem què fer... Els homes hi ha un moment en què els diuen, a partir d'ara ja no fas el que feies, ja no ets el que eres, ara què fas? Si he tingut la sort i la intel·ligència i el temps de paral·lelament fomentar alguna cosa especial i diferent, molt bé, però si no es troben molt perduts. I amb alguns d'ells, per exemple, els he dit, doncs mira, si voleu provar de venir al curs d'escriptura o de lectura, doncs potser això us servirà. No, si és que jo no tinc imaginació, no... Bueno, però prova, nosaltres els convidem, perquè és molt difícil fer-los venir. I si els convides i veuen que realment és algo que té una categoria i una qualitat, llavors ja difícilment ens deixen, eh? Clar. I concretament un senyor doncs, va venir que deies que només hem fet informes bancaris jo, però no sé fer res més. Va entrar a la classe d'escriptura, es va donar compte que creatiu no n'era gens, que no podia escriure cap novel·la, però que sí que podia ser investigador de coses.
Veus que no? Sí, sí.
I aquest senyor era de Reus i va fer un estudi sobre els fruits secs de Reus.
Déu-n'hi-do.
I la Càmera de Comerç li va acceptar aquest llibre. Diu, bueno, i aquest senyor ara només es dedica a escriure, però com que no té imaginació, el que fa és per fer els mestres de Reus. Tots els mestres de Reus, ell els anomena i els hi fa entrevistes. I, bueno, està feliç. Està retirat i està feliç. El que no fa alguna cosa i es queda a casa, segons diuen moltes senyores, és com un armari enmig del passadís.
Sí, bueno, són coses que a vegades passen i per això cal incentivar en aquestes persones que, pobres, s'acaben sentint inútils. A veure, això també ens passa tant a homes com a dones, eh? No ens enganyem. A més, aquest programa és per tota la societat i la manera d'avançar és fer-ho junts, està clar. Però... incentivar les persones a seguir aprenent el fet de jubilar-se o de la prejubilació o fins i tot quan una vegada es queda sense feina. Com quan es queda sense feina també se sent una mica desubicat. La formació permanent és bàsica. El ser humà, Tin, és tafaner per naturalesa. Sempre necessitem estar sabent, aprenent i el per què. És diferent estudiar quan ho has de fer que estudiar quan vols fer-ho i pots escollir allò que esculls, allò mira, que vols?
Mira, nosaltres tenim una frase que diu que a casa nostra és un espai on aprendre es converteix en un plaer. I llavors tot el que és un plaer val la pena de fomentar-ho i de fer-ho, no? I es nota perquè les persones es nota que fan una evolució, sobretot en psicologia, en filosofia, en música, inclús. Hi ha moltes persones que van al Liceu, al Palau, però hi entenen molt poc de música. Jo una vegada vaig tenir una conversa amb el Roger Lier, perquè a mi Wagner m'ha costat d'entrar-hi. I ella em deia, et costa entrar-hi perquè no el coneixes prou. Però tu em dones la mà i tots dos aprendrem i t'acabarà agradant. I veuràs, ara entre aquests, ara surten els altres, ara tots junts. I realment m'encanta en aquest moment Wagner, no? Les coses és conèixer-les, si les coneixes llavors les disfrutes i també les estimes. I ara es viu molts més anys.
I tant.
Vull dir que ara ens hem de pensar cada vegada més què farem quan no tinguem època de treball, perquè és quan hauríem de disfrutar de la vida, perquè el temps llavors és més nostre. I això és clar, és un bé per la societat, però fins que no ho assimilem i no sapiguem fer-ho, potser serà un inconvenient.
Precisament sobre aquest temps d'oci, de dedicar aquest temps que tindrem doncs en temes tan importants com la cultura, que al cap i a la fi és formació, si et sembla bé, passem a obrir els micròfons del programa a les nostres tertulianes d'avui. En primer lloc, Irma Rognoni, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
La Irma és regidora de l'Ajuntament de Barcelona i durant diversos anys va ser regidora concretament d'usos del temps, família, gent gran i adolescents.
Exacte, infància, família, usos del temps i discapacitat.
Veus quantes coses, això és fantàstic.
I gent gran.
Seguim amb la Bet Borés, bon dia, Bet, benvinguda.
Bon dia.
La Bet és la presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge aquí a Espanya. I, en darrer lloc, i no per això menys important, l'Aixa Miró.
Bon dia.
Bon dia, Aixa, molt benvinguda. L'Aixa és periodista, educadora i escriptora. Doncs, qui vol parlar la primera?
Mira, jo t'estava escoltant, Tina, i pensava que ens estaves dient coses que tenim tant a dintre, no? Totes, jo crec que totes tres, no? Que és importantíssim, no? Que la cultura és obrir-te al món, no? Obrir... I aquesta mera... L'educació permanent, no? La formació permanent aquesta, que és importantíssim, no? Jo sempre li explico a la meva filla, dic que és que a mesura que et vagis fent gran, te n'adonaràs que cada vegada hi ha més coses que tens ganes d'aprendre, no? I que aniràs passant els anys i arribaràs i diràs... I és aquesta curiositat, no?, del descobrir, del poder entendre els altres. I m'encanta l'última frase que has dit, perquè és veritat, tu quan descobreixes una cosa, la comences a entendre, no? Però a poc, aquella cosa ja te l'estimes, i d'estimar-te ja forma part de la teva vida. I això és una mica la cultura, no? O sigui, anar descobrint cada una d'aquestes facetes noves, la filosofia, la música, i te n'adones que hi entres com un elefant en una catxarreria, però després, a poc, allò forma part de la teva essència, de la teva vida, no? I això és importantíssim.
Sí. A mi, escoltant-te, m'ha impactat veure, pues, això, no? La dona visionària de fa 42 anys, i com tu deies, no estaven ni les necessitats primàries cobertes, i tu amb aquesta fan de la cultura, que en el fons jo comparteixo que és una necessitat primària, perquè si no l'home acaba perdent-se sense cultura. Però la pregunta que em ve al cap és com era una dona emprenedora fa 42 anys?
Diverses. Jo ja vinc d'una mare empresària, que ja no era massa habituada, això.
Mm. Clar, veus, sí. Ja tenies una referència.
Ja tenia una referència.
És molt important.
Que dèiem sempre dels models femenins.
Sí, els models. Sí. O sigui, jo ja tenia un model... El meu pare era empresari i la meva mare també. I no sé, jo sempre pensava que podia fer alguna cosa més del que estava fent. I en el moment que tenia els nens molt petits, i el meu marit treballava mañana, tarda i noche, amb reunions, amb no sé què, jo pensava, no, jo què estic fent? Doncs vaig fer un petit reciclatge d'estudis i vaig inventar això. I llavors, en un hotel, vaig jugar una sala i fèiem tres cursos, un de psicologia, un d'art i un de política. I el Joan Subirats, no sé...
Sí,
el Joan Subirats ens va fer professor. El primer curs de política. El Joan Oró, sí. Ens va inaugurar també un curs. Vull dir, van haver-hi personalitats que els hi va fer gràcia i hi vàrem començar. I així com aquell que no fa res, doncs tres sessions, tres classes, tres conferències, i anem a anar creixent a mica a mica, a mica a mica, a mica a mica. De vegades fem una baixada total, i sort que els marits aquí estaven, i llavors doncs, servia per una mica per anar més endavant i anar fent. Això de la cultura no és mai un negoci econòmic, que no és el que jo buscava. però en canvi, em vés dedicat a la moda, segurament econòmicament em vés resultat molt més bé. Però com a persona no hagués pogut créixer el que penso que he pogut arribar a créixer, que encara estic creixent, encara en queda molt, eh?
Que això és que, és que el que diu és fantàstic, és que ja te'n vas d'aquí nou, eh? Sí. D'una sessió així. A mi m'ha agradat molt també el que has dit, que tu pots donar quelcom també a la cultura, cadascú sigui qui sigui, sense cap prejudici ni etiqueta, que de vegades tenim una mica de por a la cultura, no? Dius, ai, 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 jo això, Wagner, ui, sí, em sona molt fort, he de saber molt per entendre Wagner, sí, o per llegir segons quin llibre de filosofia, o... I en realitat, com ara ens has fet veure, o sigui, jo crec que hem de perdre aquesta por a la cultura. No cal tenir cap complexa més que por, diria. I el que deies, donguis el que donguis, això m'ha encantat, que és la, que has dit que podies transformar coses, la societat, a tu mateix, als altres, a l'entorn. Clar, aquesta paraula, la visió transformativa que altres tenim, doncs, amb conflictes, o... Clar, és realment és la clau per l'evolució del món, però també, sobretot, del nostre entorn, eh? Del microentorn i del macroentorn en els que ens movem.
Clar, la vida et porta molts dalt i baix, és veritat, no? I molts problemes, també tens moments molt agradables i que val la pena de recordar-los, però, de tota manera, tot el que et va passant a la vida és qüestió de gestionar-lo, de saber-ho gestionar. Hi ha persona que no es dona permís per ser feliç i tot el que li passa ho gestiona en plan negatiu. Llavors, sí, difícilment aquesta persona pot créixer. Si, en canvi, tu et passen coses i penses molt bé, però sempre hi ha un camí, ho gestiones de diferent manera.
Mira, ara em fas recordar la meva mare, va estar els últims 12 anys tetraplègica. I, clar, ella era professora superactiva i superforta. I resulta que una de les coses que més desitjava, quan vaig poder endevinar, li costava la parla i tot, però vaig poder endevinar què necessitava, era la cultura, justament. És que ara no me n'havien recordat. I sabeu què vam haver de fer? Perquè, clar, era molt complicat. I vaig descobrir un servei de l'Ajuntament de Barcelona, justament, eh? De l'Ajuntament de Barcelona, que feien lectura de llibres a casa a persones en aquestes situacions tan difícils. Wow. I el seu moment més feliç del dia eren els dos dies a la setmana que aquella hora hi escollien llibre, i llavors venien i li llegien, i bueno, era nova. Era una altra persona nova.
És emocionant.
Perdó, que hagi explicat això, però...
Hi ha un tema que ja em dono molta compte, és que de vegades els homes no, però les dones més, venen quan tenen temps, quan poden, però no li donen una prioritat de dir estic fent alguna cosa per mi personalment, que d'això sortiré reforçada, sortiré millor, se'n beneficiaran la meva família i tot el meu entorn. Jo dic, no, jo és que ara ja he tingut un net o el que sigui, no podré venir perquè tinc... Guarda el teu espai. Mm. Pensa que ets persona, perquè som dones, som mares, però som, sobretot, som persones. I tenim una sèrie de necessitats que les hem de tenir cobertes. I no hem d'estar a les ordres de ningú. Hem d'estar a les ordres ajudant a tothom que puguem, però cuidant-nos molt a nosaltres mateixos. Perquè si tu no et cuides a tu mateix, no pots ajudar a ningú.
I una manera és amb la cultura.
Aquests ratets que diuen, ai, no sé si podré, has de lluitar per poder. A C3 hem vist molts canvis de persones que han pogut i han lluitat per venir. Perquè el que es dona allà és algo per tu, intransferible, per ningú més.
I què important seria avui en dia fer arribar aquest missatge també a la gent jove, que actualment tota la formació va a especialitzar-se tantíssim en un sol tema, i en canvi sembla que tot el tema de la cultura general queda com en un segon pla, no? Sí. Llavors, tu com veus, perquè segurament per al que has definit el perfil del teu alumnat és de mitjana edat cap amunt. Com es podria enviar aquest missatge de la necessitat de la cultura i de la cultura general a la gent jove perquè neixi aquesta, com deia abans la Mireia, no? El ser humà estafaner de per si, doncs, home, sembrar una miqueta...
Sí. Els cursos defineixen molt una mica les edats de les persones. Per exemple, el curs d'adolescència d'aquest noi que us havia explicat, doncs, clar, era gent més jove. De psicologia infantil, que també hi ha un seminari, noies joves que, malgrat tot que corren tot el dia perquè fan mil coses, tenen temps per venir un rato a escoltar psicologia, perquè s'aprèn tot i hi ha cursos, sobretot, menys per ser mares. Llavors tot et ve de nou i has d'anar investigant i has d'anar solucionant i has de veure com ho fas. Però si donen una pauta a seguir, les coses són més fàcils. Llavors aquí és un alumnat més jove. Després ja aquestes que es dic que se jubilen de les empreses que ja tenen una edat més gran. O sigui, nosaltres podríem dir que ja tenim alumnat des de 20 i pico d'anys fins a 1.000 anys. Mentre tinguis interès per aprendre i interès per tirar endavant, llavors no hi ha edat per això.
El centre, el C3, està al carrer Muntaner, just a sobre de Via Augusta. És un centre gran, és molt maco. Jo crec que podríem convidar tothom, eh? Que sí,
sí, tothom està convidat a venir a veure'ns i assistir a una xerrada o a una conferència, o estaríem encantats de rebre-us a casa nostra.
Estava pensant, Tina, que la cultura també va lligada amb el viatge, no? Nosaltres, no? Els joves actualment també continuen fent els viatges aquests en camp de treball, com vam fer Irma Rigó.
Sí, és veritat.
Te'n recordes?
La vida és molt curiosa.
I que vam aprendre molt amb un viatge d'aquests, no? Que obres una cultura...
Els oients que no ho saben, la Irma Rognion i l'Aixa Miró fa molts anys van anar juntes de viatge. A veure, expliqueu, un viatge cultural. Perquè des del C3 fan viatges.
Fem viatges culturals. Viatges d'autor, els diríem nosaltres. Perquè fem uns viatges diferents.
Clar, era un viatge que volíem aquest enfoc, eh? És a dir, no volíem anar a veure, en aquest cas era la Índia, i era molt joves, 20 i pico, i llavors, clar, no volíem veure la Índia des de fora i des
com
de la
turistes,
barrera, com turistes, sí. No, volíem anar des de dintre.
Integrar-vos.
I així és com vam anar
a parar. Jo vaig tenir la gran sort d'anar al meu primer viatge a la Índia acompanyada de tots ells. Érem, què, una colla de 15, era?
Sí, 14 o 15.
15.
Wow.
I em vaig sentir amb una superfamília, tots allà fent costat. I va
ser... era la primera vegada de la teva vida, Aixa, que anaves a la Índia.
Sí. Era la primera vegada que l'Aixa hi anava, sí. I va ser una experiència molt profunda.
Sí, vam aprendre molt, no?
Vam aprendre molt i vam poder... Bueno, i l'Aixa doncs, tenia també la seva idea del primer que volia.
Bueno, i em van acompanyant amb aquesta descoberta de dona, no? Del que jo tornava al meu país, de veure el món a través... A més, m'anava molt bé, perquè jo vivia unes coses, perquè jo em sentia pertanyant en aquella terra, i ells em donaven la seva visió, no? Des de fora... I ens va anar bé. Una cosa que te'n recordes aquell dia que ens va anar tan bé, que vam arribar i ens vam quedar totalment engarrativats, que no podíem ni parlar. I va venir un jesuïta i ens va dir, mireu, esteu fatal, eh? Ja podeu deixar... Oblideu-vos el rellotge, oblideu-vos els vostres esquemes i torneu a començar. I poseu-vos a la... I ens va dir una frase que diu, no coneixereu cap país si no us poseu 15 llunes a la sabatilla, no? Les peus a la sabatilla del vostre germà. I així va ser. Ens vam oblidar de tot, vam començar a gaudir, a estar, a ser presents, no?
És que hi ha moltes maneres de viatjar, eh?
Sí.
Nosaltres sempre considerem... Nosaltres, per definició, no som turistes, som viatgers.
Exacte.
Eh? I llavors volem entrar dintre del món en què anem a viatjar, no? I sempre ens emportem una persona que és especialista en el país que visitem. Nosaltres hem fet 220 viatges per tot el món, perquè en tants anys hem tingut molt de temps de fer molts viatges. I són viatges d'autor, que li diem. Si hi ha un professor que és d'un país i ens ve a dir que tenim un viatge preparat i que farem veurem... Això és el que nosaltres volem. No, una agència de viatges ja estan les agències de viatges. Nosaltres ara ens anem a Islàndia. A la Índia he anat dues vegades, que inolvidable, vivencial totalment.
Bueno, si vols, ja te'n prepareu un de viatge.
Si tornem a anar-hi, ens en portarem a l'Aixa.
Ja us portaré.
Ja veig que d'aquí surt un viatge del C3 amb Aixa Miró. Ja està, ja ho tenim muntat. El plusvàlua dona surt això.
Que la cultura també t'adones de la germanor i de que tots som molt més iguals dels que ens pensem. A mi el principi d'igualtat des que era petita que li dono moltes voltes. I crec que d'aquest deriven els altres. I resulta que allà, perquè no sabíem ni marati, ni hindi, ni cap de les llengües.
Cap.
I aquest jesuïta que explicava l'Aixa ens va fer un vocabulari de 89 paraules. Entre ells, tiquit no coca, vol dir que no piqui pel menjar.
Sí, perquè no...
I aleshores era l'únic que... I amb això, però el profund era la connexió, que després ens van repartir de dos en dos pels camps, a 200 quilòmetres, i com vam connectar profundament amb ells.
Impressionant. Està clar que d'avui sortim, que ens n'anem de viatge amb el C3, amb l'Aixa Miró, amb plusvàlua dones, perquè ens ho passarem molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Tim Campos, Irma Rognoni, Bet Borés, Aixa Miró.
Gràcies.
I recordeu, les dones necessitem un temps per nosaltres, per sortir, per aprendre, perquè som persones i per poder cuidar els demés necessitem cuidar-nos a nosaltres mateixes. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Ens retrobem dijous vinent aquí, a Ràdio Estel.